La taula de l'Evangeli.
Hola, bon dia. Una salutació ben cordial, un diumenge més. Som a la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel, com saben, que comenta per a vostès la litúrgia de cada diumenge. Avui ens correspon de fer-ho del diumenge 29 de durant l'any. Anem, doncs, a comentar aquestes lectures amb els nostres dos convidats al programa, la Ramona Valls, professora de la Universitat de Barcelona, a qui saludem. Hola, Ramona.
Hola, bon dia. Gràcies de convidar-me.
Gràcies per ser aquí. I també ens acompanya mossèn Joan Novac, rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona. Bon dia, mossèn Joan.
Molt bon dia, Maria. Content de tornar a estar amb vosaltres un altre diumenge.
Nosaltres també. De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 29 de durant l'any és del profeta Isaïes i del capítol 45.
El Senyor pren Sir, el seu ungit, per la mà dreta, i el condueix per sotmetre-li les nacions i deixar desarmats els reis, per obrir-li les ciutats, perquè no trobi tancades les portes. El Senyor li diu: per amor de Jacob, el meu servent, d'Israel, el meu elegit, et crido pel teu nom, et dono un títol honrós, tot i que no em coneixes. Jo sóc el Senyor, no n'hi ha d'altre, fora de mi no hi ha cap Déu. Sense que em coneguessis, t'he fet prendre les armes perquè sàpiguen de llevant fins a ponent que no hi ha ningú fora de mi. Jo sóc el Senyor, no n'hi ha d'altre.
El Senyor se serveix de Sir, rei dels perses, per tornar la llibertat i reconstruir el seu poble, tot i que Sir no pertany a Israel. Tertulians, teniu la paraula.
És aquesta la gran qüestió. Molt bé, Maria, perquè justament és això, eh? Com el rei Sir és agafat com a instrument de Déu, encara que Sir no el conegués, oi? Per esdevenir el seu instrument, per retornar al poble d'Israel, del seu exili de Babilònia. Jo penso que és pensar en aquesta mà provident de Déu que actua moltes vegades fins i tot sense adonar-nos, no? O sigui, per tant, la confiança que tenim en l'acció de Déu al llarg de la història, de la nostra pròpia vida, de les nostres esdeveniments, i saber-los llegir sempre des d'una perspectiva de pla de salvació, en el qual nosaltres estem inclosos, i com Déu va guiant, no com aquell que guia les titelles amb uns fils d'una manera incontrolada, sinó sempre des de la mà amorosa de dret, no?
De Déu, no? Penso que el text ens convida a pensar en la presència i l'acció de l'Esperit Sant, en tantes persones honestes que hi ha en el món. I ara, en concret, doncs, podríem creure que és el mateix Esperit, el que omple Jesús, que guia l'Església, i que habita en cada un de nosaltres, i és el que va treballant en el cor de cada persona, movent-nos a fer el bé, a tothom, perquè hi ha persones que no ho saben, i en canvi ho fan.
Exacte. Hi ha esdeveniments a la història de la humanitat i la història de l'Església, i per tant ho podem concretar a la nostra història personal, d'alguns fets que hi ha hagut a la nostra vida, oi? I dolorosos, eh? O sigui, la pèrdua d'un ésser estimat, o bé un accident, o bé un trasbals econòmic, o bé laboral, o la relació amb una amistat, o el que sigui, que si ho mirem concretament, evidentment és negatiu. No són coses positives, no? Com un terratrèmol, una inundació, són coses negatives vistes en el seu moment concret. Ara, vistes en una perspectiva més ampla, que és on ens cal elevar sempre la mirada, veiem com també Déu actua fins i tot en aquelles coses que nosaltres veiem com a negatives, com Déu sap treure una cosa bona. Per tant, cal esperar sempre en aquesta providència divina, encara que el dolor és molt gran en circumstàncies, no?
Jo penso que Isaïes, doncs, convidava a mirar el món i la història de bons ulls il·luminats per l'Esperit Sant, perquè l'acció de l'Esperit Sant ajuda a descobrir, doncs, aquest esperit que hi ha en cada persona, i no solament en cada ésser humà, sinó en cada poble i en cada cultura. Nosaltres som un grup de professors que ens reunim els dilluns, generalment, i dinem i tal, i parlem de la Sagrada Escritura, també. I veiem avui si que és possible entrar en diàleg i ajudar les persones a descobrir Déu, que és font de tot el bé que hi ha en el món, encara que moltes persones no ho saben, no siguin conscients. I penso que tot això, diem, tant de bo anem adquirint aquesta actitud evangelitzadora que ens ajuda a descobrir, llegint aquest text Isaías d'avui, ens ho fa pensar.
Sí. O sigui que a vegades el desconeixement de Déu, oi, encara que no es conegui, Déu també actua en les coses.
Sí.
Nosaltres, com a cristians, saber veure que aquella persona que potser no professa la fe cristiana, o és una altra confessió religiosa, o confessió cristiana, o bé no es planteja la seva vida en relació amb Déu, doncs, nosaltres, quan anem i ens acostem a aquesta persona, aquesta persona s'acosta a nosaltres, veure que Déu ja hi és, en aquella persona, no? I com fer-lo aflorar, perquè Déu habita en el cor de tota persona humana, no?
De tota la humanitat. I aquest text penso que subratlla aquesta visió monoteista de la divinitat. El Déu que escollit Israel, doncs és el senyor del món, el senyor de la història. I com deia vostè, pot ser altres cultures, altres creences, però sempre amb el Déu de la història. O sigui, res del que està fora del control de Déu, perquè Déu actua a la història i estudia en la guia al poble i en la humanitat, i sempre cap al bé.
Exacte. I sense deixar ningú exclòs, no? Ningú exclòs, això és important. És cridat pel seu nom, Sir, i d'aquesta manera, d'alguna manera, el situa i el resitua en la història de la salvació.
Sí.
Per amor de Jacob, el més sabent d'Israel, el meu elegit, et crido pel teu nom. Per tant, aquells que esteu vivint una situació difícil a la vostra vida, aquells que esteu també passant uns moments dolorosos, doncs ell et crida pel teu nom, perquè el teu nom està inscrit en el cor de Déu. Doncs deixa't guiar també per la seva mà. Espera en ell, confia en ell, perquè no hi ha res en aquesta vida que sigui definitiu. Per tant, sempre hem de confiar i tenir esperança. En
I mostrar aquesta presència i aquesta gratitud, no?, que nosaltres tenim, i experimentar-la i ajudar els demés en la nostra convivència, doncs que també sapiguem junts descobrir aquesta presència a la nostra vida.
Jo crec que sí.
Hi ha algun matís més que vulgueu subratllar en aquesta lectura? Que, clar, sembla molt llunyana, però sabem que la paraula de Déu és sempre actual. No fa 2.000 anys, sinó que també...
Clar, això situa en el segle VI abans de Crist, en un moment històric concret. I Déu, sense canviar la història, perquè Déu no actua directament per canviar la història. O sigui, que els esdeveniments que vivim de guerres, de situacions doloroses, nosaltres clamem a Déu que ens ajudi a superar aquestes... Però clar, quan nosaltres clamem a Déu, Déu ja sap el que necessitem, el que vol que nosaltres ens hi posem també, per treballar, per ser instruments de pau, per instruments de reconciliació, instruments també de tensar uns als altres, de que les diferències no siguin un obstacle, sinó que sigui un enriquiment de descobrir en la diversitat com tots hem de créixer com a humanitat, no?, i com a fraternitat. Jo penso que és molt important, i el Papa Francesc ens convida molt a viure amb aquesta fraternitat i mirant la persona diferent, perquè té criteris diferents, perquè és d'una altra cultura, prové d'un altre lloc diferent al teu, doncs no per això l'has de mirar com un enemic, al contrari, mirar-lo també des dels ulls de com Déu els mira, no? Jo penso que és molt important això també.
Bé, doncs si voleu, proposo que continuem endavant, sí?
Endavant
sempre. Endavant sempre.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Doncs ho fem escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als Tessalonicencs, i del capítol primer.
Pau, Silvà i Timoteu, a la comunitat de Tessalònica reunida per Déu Pare i per Jesucrist el Senyor, us desitgem la gràcia i la pau. Sempre donem gràcies a Déu per tots vosaltres i us recordem en les nostres pregàries. No deixem mai de recordar davant Déu, Pare nostre, com la vostra fe treballa per propagar-se, la vostra caritat no es cansa de fer el bé i la vostra esperança en Jesucrist, el nostre Senyor, aguanta les adversitats. Germans, estimats de Déu, sabem cert que Ell us ha elegit, perquè quan us anunciàvem l'Evangeli no predicàvem només de paraula, sinó amb obres poderoses, amb dons de l'Esperit Sant i amb molta convicció.
Pau, Silvà i Timoteu fan elogis i acció de gràcies per la comunitat cristiana de Tessalònica i tots els valors que hi troben. Déu-n'hi-do, un cop que hi ha elogis per la vida cristiana, doncs cal ressaltar-ho, no? I remarcar-ho. Com, què hi veieu, doncs, aquí?
Jo penso que cal ressaltar-ho sempre. O sigui, sempre cal estar positius, tota comunitat cristiana, sigui gran, sigui petita, adonar-se que aquella comunitat, primer, no són una comunitat perquè ho hagin decidit ells. I això és molt important, eh? I Pau, Silvà i Timoteu ho recorden, eh? O sigui, sou comunitat reunida per Déu. Això ens recorda quan Jesús diu a l'Evangeli, quan dos o tres es reuneixen al meu nom, jo estic present enmig d'ells. Per tant, tota comunitat, l'eclesia, que és l'assemblea, el que dona nom a l'església, oi, és convocada per Déu. I ara, per exemple, quan ens trobem avui diumenge a l'Eucaristia, i és bo que hi anem, oi, avui, doncs ens aplega Déu. I això és important, no és una decisió d'uns pocs. Encara que estiguem en aquell poble, en aquell barri on siguem poquets avui diumenge, doncs no passa res, no és la quantitat.
O en aquella parròquia petiteta del Pallars Sobirà.
Exacte.
Amb aquelles misses tan precioses, exacte, amb una participació tot global de tots junts.
Així és, així és. I ser pocs o ser molts no és la quantitat la que regeix, sinó és la qualitat.
La qualitat.
I sobretot saber què ens diu, que ens convoca, no?
Sí,
i això
sí,
és important,
sí.
No? Aleshores, quan nosaltres trobem a missa, sobretot l'acció de gràcies, l'Eucaristia, què vol dir, oi? Important, no oblidar mai quins són els eixos que guien la nostra vida, eh? I això ho recorda Sant Pau en aquesta carta, oi?
Sí, perquè diu, el motiu central d'agraïment,
Déu,
és la manera de viure dels cristians de Tessalònica, expressada amb la idea de la fe, l'esperança i l'amor, que resumeixen els essencials de la vida
cristiana.
Que és el
que coneixem com a virtuts teologals, eh?
Sí, sí.
I aquests tres eixos guien la nostra vida.
I és l'essencial de la vida cristiana,
La fe en Jesucrist, oi, del qual esperem, oi, i que ens mou a la caritat d'uns i altres, no? D'on brolla la caritat? L'inventem nosaltres creem l'amor? No, l'amor neix a nosaltres en la mesura en què nosaltres ens entroquem a aquell que és l'amor, sí, per excel·lència, que és Jesucrist, no?
I l'apòstol Pau, doncs, hem vist que relaciona la vida cristiana dels tessalonicencs, doncs, amb l'elecció de Déu, perquè els cristians som estimats de Déu. Doncs així ens ho defineix, per expressar l'autèntica, podríem dir, d'identitat cristiana. Nosaltres tenim una identitat i ens ho defineix l'amor. I tota la humanitat és estimada per Déu. Jo penso que hem d'estar molt agraïts i contents, que de vegades estem tristos o sembla gens. No, estem molt contents perquè som estimats de Déu.
Exacte, i hem estat convençuts d'això, oi? Ho diu clar, amb molta convicció, actuant amb obres i paraules. No només amb obres, sinó també amb paraules.
Sí,
no només
sí.
Amb paraules, sinó també amb obres. Sí. Que es complementi, que allò que nosaltres diem també es correspongui a nosaltres, allò que fem, no? O sigui, que allò que estigui en el nostre cor es tradueixi també amb obres d'autèntica caritat, no?
Sí. I Pau recorda com ell i els seus col·laboradors els va anunciar l'Evangeli i com tot plegat es va esdevenir el que podríem dir una manifestació del poder de l'Esperit Sant. I això ens pot ajudar avui també a reflexionar sobre la vitalitat d'aquestes comunitats que dèiem, que pot ser una comunitat molt gran o ciutat, o comunitats petites, o com deien, el Pallars Sobirà, no? Aquelles parròquies tan petites. Perquè tots som beneficiaris de l'amor de Déu. I penso que tots som enviats, com diu el Papa, a les sortides i als camins. I ens hem de fer trobadissos amb tothom. I així creem, doncs, unes relacions de compartir la vida, l'acolliment, l'esperança, el compromís, i sempre amb humilitat i amb estimació.
Exacte. I davant de les adversitats, oi? Sempre mantenir un to positiu, no per un optimisme fals, sinó amb una visió positiva de la vida i dels altres, amb convicció.
Amb la confiança.
Perquè sabem que no depèn de nosaltres tot, sinó que és Déu, oi?
Sí.
I diu molt clar, Pau, diu, la fe treballa per propagar-se.
Sí.
Per tant, és la fe que actua en nosaltres, no els controladors de la fe. I la caritat no es cansa de fer el bé, perquè la caritat no té límits, la caritat és pacient, com ens recorda Sant Pau als Corintis també, no? O sigui que creure que realment aquell que fa el bé, aquell bé avança, malgrat les dificultats, malgrat que sembla aparentment que el mal guanya sempre, o que hi ha més dolor que alegria. No. El bé fa molt, és molt més eficaç i el mal fa més soroll.
Sí. O sigui, la tendresa, l'estimació, l'estar proper a la gent, això ajuda molt. Mireu, jo vaig de vegades a la missa a Sant Narcís, a la parròquia aquí a Barcelona, perquè és la bona facultat.
Que està sota la meva jurisdicció de Sant Narcís. Perfecte. Molt maca aquesta comunitat, eh? I a la Guinaueta. Sí.
Un acolliment, una troba. O sigui, jo que no sóc d'allà, perquè ja si em vinc de la facultat, tal, doncs la gent em diu, mira, tal dia fem una excursió. T'apuntes? Eh? Només val 10 euros. Un acolliment. Jo penso que aquestes coses a les parròquies fan molt bé. No solament els propis habitants de la zona, sinó qualsevol persona que s'acosta a la parròquia per la proximitat, pel treball.
Mossèn Xavier Pic Aguilera, que és el rector actual des de fa 3 anys, doncs tracta i cuida molt aquests aspectes, no? D'acolliment i de fer coses molt en comú i de fer moltes excursions i també crear aquesta germanor, no?
Sí.
És fonamental, això, és fonamental.
Vosaltres creieu que s'hi apunta aquesta, perquè el papa tantes vegades ho ha dit, aquesta proximitat a la gent, a tothom, anar a cercar aquells que potser estan lluny,
sí.
A nosaltres ens sembla que estan lluny. Però veieu que això és una dinàmica que s'està imposant en les parròquies? Tu, Joan, que estàs treballant com a vicari episcopal.
Les portes, primer, han d'estar obertes. O sigui, en el cas, per exemple, jo soc rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, parròquia molt estimada, i els transmeto la meva salutació a aquesta comunitat tan estimada, que em veuen poc perquè tinc tanta feina que a vegades pensa el rector no hi és.
No hi és.
He d'estar a tants altres llocs.
Celebres almenys el diumenge.
Sí, almenys el diumenge. Però no tots, perquè a vegades em toquen altres llocs, també. Però no, sí, habitualment el diumenge sí, que és el dia pròpiament de la comunitat. Però tenen les portes obertes i és molt important. Nosaltres, en el nostre cas, tenim les portes obertes de 7:45 del matí fins a les 9 del vespre, tot el dia, pràcticament, no? Perquè tothom s'hi senti ben acollit. I després també han d'escoltar, a la mesura del possible, a través de les membres de la comunitat, doncs també ser acollidors.
Sí.
Aquella persona que no coneixem, doncs no costa res dir bon diumenge, bon dia, què tal? I si veiem una persona sola que està mirant on sec avui perquè no tinc lloc, no veig exactament, doncs, a convidar-la, no sentir-se estranys, no? Les persones que puguin venir, que potser no són les habituals, que no coneixem, no? Una família, i això queda gravat en el cor de les persones.
Sí.
No? I després sortir, sí, clar que hem de sortir. No és que anem així en plan cridant, Déu t'estima i entra a l'església, això no ho fem, però la nostra manera de viure, la nostra manera de fer, sobretot quan dius, Papa Francesc, quan sortiu de l'església, que se us vegi amb cara de ressuscitats, amb cara de transfigurats, i això és important quan sortim de l'església.
I que ho transmetem a la gent, també, sobretot.
Ah, aquí està.
Molt bé, doncs hem de seguir endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Doncs l'Evangeli d'aquest diumenge és de Sant Mateu i del capítol 22.
En aquell temps, els fariseus planejaren la manera de sorprendre Jesús en alguna paraula comprometedora i li enviaren alguns dels seus i dels partidaris d'Herodes a dir-li: «Mestre, sabem que dieu sempre la veritat i que ensenyeu de debò els camins de Déu sense miraments per ningú, sigui qui sigui. Ja que no obreu per complaure els homes, digueu-nos, doncs, què penseu d'això? És lícit o no de pagar tribut al César?» Jesús, que s'havia donat de la seva malícia, el respongué: «Hipòcrites, per què proveu de comprometre'm? Ensenyeu-me la moneda del tribut». Ells li ensenyaren una moneda romana i Jesús els preguntà: «De qui és aquesta figura i el nom que hi ha escrit?» Li diuen: «Del César». Jesús els respon: «Doncs retorneu al César allò que és del César i a Déu allò que és de Déu».
Els fariseus fan una pregunta capciosa a Jesús. Ell s'adona de seguida de la intenció hipòcrita i tramposa que s'hi amaga. Bé, us deixo la paraula, tertulians.
Molt bé, aquí tenim... ens hem de situar, també estem a Jerusalem, eh? O sigui, estem ja en una part final de l'Evangeli de Mateu, el capítol 22, per tant, són 28 capítols, l'Evangeli de Mateu, per tant, estem molt a prop del moment culminant de la vida de Jesús. I això és bo situar-nos en aquesta perspectiva, que comença aquest dramatisme pròpiament en la vida del Senyor, no? Aleshores tenim els fariseus, com ja has dit, Maria, i tenim els partidaris d'Herodes, també. Partidaris d'Herodes vol dir que són aquells que estan, són fidels al rei de Judea, al rei Herodes, que és partidari i simpatitzat de Roma, que és l'imperi invasor, no? I aleshores aquests afalaguen a Jesús. Això també ens pot passar a nosaltres. Això és la gran hipocresia, eh? O sigui, dir una cosa, però en realitat estàs pensant una altra, eh? I aleshores li fan veure, diu, tu ets fidel a la veritat, tu ets lliure davant del poder dels homes, per tant, tu pots respondre això, no? Però ja li diuen, no hi ha cosa pitjor a una persona que quan li fas una pregunta per saber alguna cosa és fer un preàmbul d'anunciar quina ha de ser la resposta d'aquella persona, no? Tu que ets tan bo i tu que estimes tant això, doncs et pregunto. No. O sigui, has de fer la pregunta. Tu no has de partir de preàmbuls ni prejudicis, no? Ni que sigui bo, aparentment, no? I llavors, com Jesús, que evidentment és fidel a la veritat i és lliure davant del poder dels homes, oi? I no obra per complaure els homes, sinó obra per fidelitat a Déu. Doncs, com ell rep aquesta pregunta, que en realitat el que volen és fer-li caure en un parany. Només hi ha dues opcions aquí. És lícit pagar el tribut al César? La resposta és sí o no. Si diu sí, què vol dir? Que aleshores és partidari del César. Per tant, vol dir que estàs ajuntat o d'alguna manera simpatitzant de l'imperi romà que ens oprimeix, i els fariseus això pateixen molt, no? I si diu que no, què vol dir? Ara ets un rebel. Ets un rebel, per tant, ets un revolucionari, per tant, tu vols crear desestabilitat, no? I els herodians, aleshores, el poden matxacar perquè no ets fidel al rei de Judea, no? A Herodes, no? I aleshores, què fa Jesús? Jesús, com sempre fa, quan li fan una pregunta que no és correcta, que és una pregunta limitada, el que fa és eixamplar l'horitzó. I aquí és l'important de Jesús, que ell eixampla l'horitzó. O sigui, ensenyem la moneda del tribut i diu, de qui és aquesta figura? Per tant, es trasllada amb ells la pregunta. Per què ells se situïn en aquest parany?
Sí, vale. Perquè la moneda romana tenia valor per ella mateixa, pel seu material preuat i perquè servia per pagar el tribut. En la resposta de Jesús, allò que és de Déu, o sigui, la bondat, l'amor, penso que hi podem entreveure la vàlua del tribut del missatge de Jesús. Estimeu-vos com jo us he estimat. Sí, penso en aquest aspecte, en aquest camp, que el Papa Francesc ho ha posat molt de relleu a molts missatges, que tot de persona humana és efigi de Déu i que l'ha creat Déu a imatge i semblança de Déu.
Molt bé. O sigui, l'important és el que tenim gravat en el cor, sí, més que aspectes externs, no?
Sí, sí.
Jo, penso que aquesta lectura, aquest passatge a l'Evangeli, ja et dic que l'hem dit en aquest clima més dramàtic que s'acosta als moments culminants de la vida de Jesús, però sobretot ens situa en el que és el fonament del que diem la doctrina social de l'Església.
Sí.
És un dels passatges que la fonamenten, O sigui, aquesta distinció, el que és del món, el que és de Déu, sense oposició, però complementació. Per tant, ara, per exemple, en la nostra societat occidental i els països cristians, pràcticament tots, tenim aquesta separació. O sigui, l'Estat, que és laic, mirem que no sigui laicista, sinó laic, i tenim l'Església. L'Església té un poder que en diem transcendent. En canvi, l'Estat té un poder temporal. Doncs com han de col·laborar juntament, no? Conjuntament, els bisbes, amb els pastors, les parròquies, doncs, amb les institucions civils, de col·laborar sapient cadascú que té el seu terreny d'autonomia, no?
El seu camp propi.
Exacte. Per tant, no barrejar. No podem posar al mateix nivell Déu i el César. No podem posar al mateix nivell. Però valorar cadascuna i saber actuar. I d'això ho podem traslladar també en el camp de la ciència, en el camp de la història, en el camp, lògicament, de la política, de la psicologia. Doncs saber que cadascú té el seu llenguatge i són complementaris. És allò de la fe i la raó. La fe i la raó es complementen, no van en oposició, no?
Tota persona és estimada de Déu. I perquè és imatge no se la pot manipular ni explotar. Perquè en el projecte de Jesús no se'ns vol esclau de res ni de ningú. Sí, tots junts en la construcció de la família humana, estimada per Déu.
Nosaltres hem de contribuir, evidentment. Jesús ja ens ho diu, en un passatge evangèlic, diu als apòstols, vosaltres esteu en el món, però no sou del món. És a dir, que nosaltres hem de treballar per les coses temporals. Per què? Perquè l'establiment del regne de Déu l'hem de fer aquí a la Terra.
Sí.
Però aquest regne de Déu sabeu que no té compliment fins a l'eternitat. Però hem de posar-nos a la feina. I nosaltres hem de ser fidels al baptisme que hem rebut, és a dir, practicar les obres de misericòrdia, hem de contribuir al bé comú, hem d'ajudar les persones al seu benestar, a que la gent surti de la seva exclusió, que surtin de la seva situació de marginació, a que la gent trobi un sentit a la seva vida, i hem d'ajudar com a cristians. Hem de ser com el llevat dintre de la pasta,
sí,
per anar creixent la pasta tot a imatge i semblança d'aquest Déu que l'ha creada, no?, la humanitat.
Per exemple, aquest mes, del 2 al 5, vam estar a Santiago de Compostela amb unes jornades de professors. I clar, va ser el dia 4 que es va presentar l'encíclica del Papa, Laudate Deum. I al vespre la vam llegir tots junts, allà, després en l'hotel, abans de sopar, vam dir, ara llegirem.
Tota sencera,
diu-n'hi-do, no,
eh?
Però vam escollir aquella lectura oceànica que diem nosaltres, sí, no? Però... La fem i després ens parem en els punts més importants. I una cosa en què vam... doncs parar-nos a l'última frase que diu: un ser humà que pretengui ocupar el lloc de Déu es converteix en el pitjor per si mateix. Aquesta frase és preciosíssima. Aquesta frase ho resumeix tot.
Evidentment, sentir-se fill de Déu, oi, que vol dir, no, vol dir, pots actuar en nom de Déu en el sentit que ets fidel a la seva voluntat, però no fent-te Déu, no fent-te Déu.
No ocupar el lloc, o sigui, això és maquíssim. Eh?
O sigui, la veritat, l'imatge per cristià és aquella que està gravada, oi, com aquesta imatge del César gravada en la moneda, tenim l'imatge de Déu gravada en el nostre cor.
Sí, perquè...
Com a fills de Déu, mentre sigui conseqüència.
Perquè Déu és el senyor de la història, del cel, de la terra, l'humanitat, dels reialmes. I l'obediència a Déu és el més gran dels preceptes. En canvi, el que dèiem de la moneda, el pagament fiscal, es troba dins l'esfera social i dins l'esfera política.
Exacte.
I l'Evangeli que hem llegit avui, doncs, ens convida a reflexionar sobre el paper dels cristians en el món, allà on nosaltres vivim.
I tan important és que en el món de la política, que en el món de l'empresari, en el món econòmic, en el món social, artístic, cultural, hi hagi cristians convençuts, com ens deia Sant Pau a la carta als tessalonicencs, a la segona lectura, convençuts de la seva fe perquè ajuden a transformar també aquesta societat, les institucions, no transformar-les de revolucionàriament, sinó com anar-les acompanyant perquè no perdin mai també allò que és realment la humanitat a imatge i semblança.
Estimant a tothom, sigui del color que vulgui, de la raça o de la creença.
I defensant amb criteris fidels a l'Evangeli, amb convicció, defensant allò que és de Déu, que és intocable pels éssers humans. No? Tenim tantes lleis que atenten contra la dignitat humana, allò no ve de Déu. Per tant, aquí hem de, els cristians, arriscant la nostra pròpia vida, fins i tot, hem de defensar amb un criteri ferm, amb caritat sempre,
com saber discernir.
Exacte.
Esteu molt animats, eh? Doncs com que veig que la conversa no s'acaba...
No s'acabaria mai.
Podríeu venir diumenge vinent,
sí,
i conversem sobre tot el que és molt important pels cristians, com és la paraula de Déu, i també anunciar com nosaltres suggerim o tenim la llum per com s'ha de viure. Moltíssimes gràcies, Ramona Valls.
Gràcies a vosaltres.
Acullo la teva invitació per diumenge vinent.
Gràcies, Maria. I també molta gràcies, mossèn Joan Novac. I com no, Tom, gràcies també al nostre tècnic de control, el Jordi Carretero, avui, per la seva col·laboració imprescindible en el programa. També gràcies a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures. A la direcció i la presentació hi ha estat la Maria Marín, la que us parla. I ja saben que, si ho desitgen, us esperem diumenge vinent aquí en la sintonia de Ràdio Estel. També dir-los que ens plau molt i agraïm els missatges de correu electrònic que ens envien, doncs, amb suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies de debò per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic: taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Una abraçada per a tots. Adeu-siau i fins diumenge vinent.